Vinga, doncs és el moment per parlar de cinema, com sempre ens porta tota aquesta cartellera, el Francesc Cànovas, al 24 Fotogrames. Molt bon dia, Francesc, què tal? Com va?
Molt bé, molt bon dia a tots. Com esteu?
Benvingut. Molt bé, molt contents bé. De
tenir-te. Moltes gràcies. I jo d'estar amb vosaltres.
Clar que sí.
Doncs bé, parlarem com sempre de les estrenes més importants de la setmana, que són Dune 2, Dune 2, sí. Dos xiques a la fuga, una pel·lícula mexicana que es diu Totem, La Reco és una pel·lícula que em va agradar força, que es diu Perfect Days, de Wim Wenders, i el clàssic que la rastrem des de la setmana passada és El cartero siempre llama dos veces. Twice.
Perfecte. Doncs comencem per Dune, aquesta Vinga. Segona part.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Tu padre no creía en la venganza.
Nosotros creemos en los Fremen.
Dejadme luchar a vuestro lado.
¡Recargad!
Dice que...
Lo he entendido. Gracias.
No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo.
Joven cachorrillo.
¿Crees en Paul?
Veo cosas. El profeta no veo que tiene de malo. ¡Úsalo!
Todas mis visiones conducen al horror.
Porque pierdes el control.
Porque lo gano. Gianni.
Bé, estem davant de la segona part de Dune. Jo ja dic que cada setmana he vist la primera part, altre cop, per preparar-me.
Déu-n'hi-do. Però quines la segona... ganes, Francesc, quines ganes.
Sí, a mi em va agradar molt la primera part. Passa que fa ja dos anys que la van estrenar i dic, bueno, vas veure la segona, he de posar-me al dia de tota aquesta trama de venjances entre famílies que es diu... És una novel·la de Frank Herbert, una novel·la d'aquestes grandioses, de tres volums, i per ara s'han fet dues pel·lícules. I llavors aquesta segona pel·lícula, recordem, amb un repartiment de luxe amb Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Florence Pugh i Josh Brolin, i dirigida pel director que a mi m'agrada molt particularment, que és el Denis Villeneuve, en pel·lícules com la primera de Dune, Blade Runner 2049, que era la segona part de Blade Runner, La Llegada, Sicario, Prisioneros, Enemy, i una que poca gent coneix, que és una de les seves primeres pel·lícules del 2010, que es diu Incendis, qui no l'hagi vist que la recuperi, que és espectacular, que es va fer una obra teatral d'aquesta pel·lícula. Doncs està al darrere aquesta, ja diuen, obra mestra cinematogràfica. Totes les crítiques són espectaculars, vull dir, no hi ha cap ni una que la posi malament. Tots són 5 estrelles, parlant d'això, d'una pel·lícula mestra dintre del gènere de la ciència-ficció, com un 2001 o nou, diguéssim. Vale? I narra la història, per posar-nos al dia, d'un planeta que es diu el planeta Arrakis, que és un planeta que és un desert, o sigui, només hi ha dunes i desert, està avorrit, vull dir, no té cap tipus de vegetació, però té una cosa que es diu l'espècie, que és com un, com millor dit, una espècie, que és el que fa funcionar la galàxia i fa que es puguin fer viatges de llarga distància, i també és com una droga que funciona per alliberar la ment i viure també viatges. No? Llavors, aquest país, aquest planeta, produeix l'espècie. Què passa? Que aquest país hi ha, com sempre, els natius del país, que són els Fremen, que és una tribu que sempre ha estat allà al país i són els que estan patint les invasions contínues de diferents gens de la galàxia per espoliar-los l'espècie, sí. Vale? Guanyar diners. O sigui, tota la pel·lícula, tota la saga aquesta és una metàfora del que és, per exemple, el colonialisme europeu a Àfrica, per exemple. Se'ns anarà més lluny. O sigui, és la gràcia que té Dune és això, no? És una gran metàfora del món actual i del món del segle XIX i de les conquistes de diferents països envers països més petits que eren rics, no? Aleshores, en Dune 1, el que narraven era que arribava una nova saga, una nova dinastia a governar aquest país, que eren los Atreides, ¿vale? Que feien fora, o millor dit, l'emperador feia fora als antics explotadors d'aquest planeta, que eren los Harkonnen, que eren els dolents, més dolents, dolentíssimos i fastigosos. Aquests Atreides, que és la nova dinastia que arriba a governar Arrakis, vol tindre bon rotllo i vol tindre bones relacions amb els natius, amb els Fremen. Què ha passat? Què passa realment? Que tot és un gran pla de l'emperador per carregar-se aquesta saga Atreides i només que estan allà fa 4 dies a Arrakis, i els ataquen i els maten a tots. Menys aconsegueix fugir el protagonista, el Timothée Chalamet, vale, que és el Paul Atreides, que és el successor de la saga, i la seva mare. Aquest Paul Atreides sembla ser que és el Messias. Hi ha una figura que és el Messias, una figura religiosa, que és el Messias que ha de salvar els Fremen de les invasions successives que ha patit el seu planeta. La segona part, que és la que us ocupa, és això, és justament les batalles que faran els Fremen en contra dels nous invasors, que són els Harkonnen i l'emperador, davant de, o sigui, a sobre d'Arrakis, no? I és una pel·lícula molt més bèl·lica, molt més acció que la primera, que era més reflexiva i posava...
A veure, és que la primera, Francesc, era molt reflexiva. Molt reflexiva, claro. Muy pa dentro.
Això s'ha de prendre com 3 volums. És el volum 1, el volum 2 i el volum 3. El volum 1 narra tot això que he explicat jo, he intentat explicar en uns minuts, és el que narra la Dune 1, no? La Dune 1. I a Dune 2 és l'esclat total de les guerres i la violència, no només per fer-se amb l'espècie, sinó també guerres religioses, perquè també hi ha religions pel mig de tot això i hi ha diferents faccions religioses i polítiques que lluiten pel domini d'Arrakis. I tot això amb la figura d'aquest Messias, que té somnis i té convicions, que és el Paul Atreides, que és l'actor Timothée Chalamet, que s'enamora bojament d'una nativa, que és la Zendaya, una nativa Fremen d'allà del planeta. No? Pel·lícula que diuen que és extraordinària, que és una joia visual, que és espectacular a nivell visual, i com narra tota aquesta epopeia i aquesta èpica d'aquesta lluita per al planeta Arrakis. I l'únic punt que potser li troben com negatiu és que és una mica freda, que la pel·lícula, que això ja ho tenia la primera,
sí,
i la certa fredor. Fredor, sí, sí, sí. Narració, fredor en els personatges, fredor en com parlen, que parlen susurra moltes vegades. Sembla que estiguin així en silenci quan parlen entre ells, els personatges. A mi aquest punt dius, ostres, parleu bé, per favor, perquè esteu parlant susurrant. I no és el doblatge, és el doblatge perquè si veus la pel·lícula original parlen igual, parlen susurrant, com si tot fos un secret o tot fos mega important i mega espectacular, no? Té aquest punt fred la pel·lícula, però té una part èpica i poètica que diuen que és brutal. Per tant, quan la vegi, la pugui veure, doncs us diré què m'ha semblat Dune 2, però tot sembla ser que és, com diuen tots els crítics, és una pel·lícula meravellosa.
Jo m'espero que la puguis veure, perquè sí que vaig veure la primera part i em va semblar una mica doncs, lenta, però
aquesta és més gran que l'oportunitat. La primera dura 155 minuts, aquesta dura 166 minuts.
Ostres!
Vinga, doncs passem... Ostres!
Passem a la següent.
Vinga.
2 xiques a la fuga.
Som-hi.
The case, Santos. Not on your life.
Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
Bé, tenim aquesta pel·lícula que també té molt bona pinta, 2 xiques a la fuga, que està dirigida per Ethan Coen en solitari. Ethan Coen és un dels germans Coen, recordem. Sí. Aquí actua en solitari, la dirigeix ell sol, I té una actriu que a mi m'agrada molt, que està posant molt, que es diu Margaret Qualley, que la podeu trobar a una sèrie que es diu L'Assistenta, de fa un parell d'anys.
Sí.
No sé si la vas veure, que a mi m'agrada molt aquesta sèrie. Pues la noia, que és la protagonista, és una de les protes. L'altra és la Geraldine Wiswanathan. Déu-n'hi-do també el cognom que té aquesta actriu. I també surt el Pedro Pascal. ¿Vale? I la pel·lícula narra, és una comèdia dramàtica amb tons, amb tocs d'humor negre i de road movie, narra la història de dues amigues que tenen alguna relació també amorosa o sexual, que fusen les dues són molt diferents. Eh? Una és una fiestera acabada i l'altra és la responsable, que sempre vol portar-ho tot ben, ben ordenat i ben posat. I, bueno, les dues tenen un viatge boig i s'escapen, comencen a fugir, no sé ben bé de què, però tenen la fugida, i a partir d'aquesta road movie, que van des de Filadèlfia fins a Miami, ens troben en diferents coses surrealistes, com un cap tallat dintre d'una casa de sombrers, es troben amb un maletí misteriós que algú ha perdut. Hi ha diferents coses que es van trobant. ¿Vale? Aleshores, la pel·lícula té aquest punt divertit com de còmic, que pot recordar Arizona Baby en certs moments la pel·lícula, però no amb el nivell que tenia la pel·lícula dels Coen, que era Arizona Baby i que era extraordinària. No arriba a aquest nivell, però sí que parlen que és una pel·lícula simpàtica, divertida, per passar una bona estona, amb dos bones actrius, que abans les he mencionat, i que està força bé. Encara que tot en ella és una mica superficial. O sigui, tot en ella no t'ho acabes de creure. És com una gran broma per passar l'estona perquè no acabes de creure doncs, els personatges. És una miqueta allò de còmic, com deia abans, com de cartoon,
no?
Histriònics, de cartoon, de passar-ho bé, no? Divertits, en situacions molt estranyes, però bueno, no té males crítiques la pel·lícula. Dos
molt
xiques
bé.
A la fuga.
Doncs l'apuntem com a proposta una mica diferent.
I anem a la tercera aposta de la setmana, que és una pel·lícula mexicana que es diu Totem.
Bienvenidos, señores y señoras. Hoy habrá un show para el tío Donald.
Te digo cuál es mi deseo.
A ver.
Que mi papi no se muera.
Hola, tía.
Hola, mi amor. ¿Lista para la fiesta?
¿Puedo ir a ver a mi papá?
Lo que pasa es que necesito dormir un ratito para tener fuerzas para la fiesta.
Es que a veces siento que mi papá no me quiere. ¿Quién dice que no quiere que me vea?
Te ama con todo su corazón.
¿Con arete o sin arete?
Con arete.
Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía, ¿eh?
No, ya, Nuri, no. Papá no tiene un clavo, ya no tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo, no tenemos dinero.
Es nuestro cumpleaños.
Bé, aquesta pel·lícula dirigida per Lila Avilés és un drama d'infància i de família de Mèxic, com deia abans, i narra la història d'una nena de 7 anys que passa el dia a casa de l'avi, que és el dia que preparen la festa sorpresa pel seu pare, no? Festa d'aniversari. Aleshores, amb aquest matí o aquest dia que estan preparant la festa, està tota la família i ella està allà, ella és testimoni del caos familiar. Són aquelles pel·lícules que narren, que són, m'agraden força, narren aquesta disfuncionalitat de les famílies, no? Aquests secrets que surten a la llum, aquestes coses que mai es poden dir, que finalment es acaben dient en veu alta perquè algú es baralla dintre la família i finalment es tiren les
pas pel
cap, no? I la pel·lícula parla d'això, parla de les misèries familiars, parla d'aquest microcosmos, d'aquesta família, i com aquesta nena és testimoni amb la seva innocència, 7 anys, de veure com el seu món més proper que és la família, es desmorona, diguéssim, no? I és una pel·lícula íntima, però al mateix temps emocionant. És una pel·lícula petita, però al mateix temps és gran, també, per tot el que narra, no? I és una pel·lícula feta amb un naturalisme i amb un realisme molt proper, que si veieu el tràiler ja destila això, ja destila aquest naturalisme, que sembla quasi un documental en lloc d'una narració cinematogràfica. I això és el bo que té Tòtem, no? Aquest posar la càmera que sembla que no hi hagi càmera, no? Això és molt difícil de fer, perquè el cinema es roda per planos diferents, diferents tiros de càmera. Jo suposo que aquí hauran rodat en diverses càmeres per poder trobar aquest naturalisme i no tindre que repetir les escenes.
Milers de vegades, sí.
O simplement han fet unes línies de guió i sobre aquestes línies de guió han fet assajos i deixen que els actors, doncs, ells mateixos vagin improvisant aquestes línies de diàleg i vagin ficant les seves coses, no? I van gravant amb aquestes dues o tres càmeres que puguin haver als diferents espais on roden, no? Però sí que és cert que la pel·lícula destila aquest punt documental, aquest punt realista 100%, que fa que sigui molt gran i te la creguis tota, no? Des de la nena petita que veu tot, són 7 anys, i els diferents personatges que van desfilant per aquella casa familiar, no? Per tant, Tòtem és una aposta interessant per veure.
Totalment, totalment. I molt diferent, també.
I molt diferent, vale? I anem a La Reco, que és també una pel·lícula molt especial, una pel·lícula petita, però també molt gran, que es diu Perfect Days.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte?
Oh, it's such a perfect day.
Bé, Perfect Days està dirigida per Wim Wenders, pel·lícula extraordinària, amb vara de força. A mesura que anem passant els dies, anem reposant, i m'agrada més ara que quan vas veure a l'últim dia que la vas veure, no? Vull dir, és curiós. O sigui, he anat com reposant la pel·lícula mica en mica i ara m'agrada molt menys la meva percepció actual de la que fa 3 o 4 dies que la vas veure. Sí, sí. És curiós. Sí, perquè he anat pensant en ella, m'ha fet reflexionar. Són aquelles pel·lícules que te'ls quedes una mica, vale? I aleshores, quan va acabar la pel·lícula, vas pensar, està bé, m'ha agradat, però potser li sobra mitja hora de pel·lícula, no? Però a mesura que passant els temps, si anava pensant en ella, anava pensant en el que narra, com ho narra, com ho fa Wim Wenders, dic, és extraordinària. Per tant, m'ha agradat moltíssim, passat aquests dies, m'ha agradat moltíssim, més que quan la vas acabar de veure, curiós. I és una pel·lícula de Wim Wenders, és un encàrrec que li va fer l'Ajuntament de Tòquio. En principi es tractava de fer uns curtmetratges sobre els banys públics de Tòquio i barrejar arquitectura i banys públics i el respecte social per la neteja que hi ha a Japó, però ell va veure l'encàrrec i va dir no, millor que fem una pel·lícula, no fem 4 curtmetratges, fem una pel·lícula, farem un guió que enllaci tot això, no? I d'aquí va sortir Perfect Days, que es va rodar a Tòquio, i narra la història d'un personatge solitari, que és l'actor Koji Yakasuso, que està espectacular. Un tio solitari, auster, que viu a una casa ell sol, que només fa que llegir, s'aixeca molt d'hora al matí, es posa el seu uniforme i va descobrint que el tio el que fa és netejar els banys públics de Tòquio. Que per altra part, veus un reguitzell de banys públics espectaculars. O sigui, són verdaderes joies arquitectòniques aquells bancs públics i com estan creats, com estan ubicats a dintre de la ciutat, a parcs. O sigui, que jo pensava, dic, és que aquí no tenim bancs públics pel carrer.
No, no, molt pocs. Barcelona, i són horrorosos.
I horrorosos. Aquí no, aquí són petites illes de confort espectaculars i només per això ja val la pena descobrir la pel·lícula i aquests banys públics de Tòquio, no? Llavors, aquest home es dedica a netejar-los i és un tio superprofessional, que es vols de sanets, o sigui, és un tio que fa allò, sembla ser perquè li agrada fer allò, m'entens? I quan no fa allò, es dedica a fer fotografies a arbres, es dedica a escoltar música, música dels 70-80, el seu trajecte des de que surt de casa fins que arriba al treball es fica cintes de caset a la furgoneta i sent Van Morrison, sent Bruce Springsteen, sent Patti Smith, o sigui, diferents clàssics de la música dels 70-80 que pensava per tota aquesta música poder-la treure a la pel·lícula, déu-n'hi-do,
com has pagat, no?
El que l'han pagat per aconseguir tots aquests tamassos, no? Fins que jo veig la pel·lícula, que aquesta rutina que tu vas veient d'ell, que aquesta rutina es repeteix cada dia, es trenca quan apareix la seva neboda. Quan apareix la seva neboda és quan ell, podríem dir, que per primer cop parla la pel·lícula, fins llavors està com mut, fa la seva feina, interactua amb altra gent però parla lo just i a vegades ni parla, parla amb els ulls o amb els gestos. I quan apareix la seva neboda és quan comencem, que això és l'últim terç de la pel·lícula, quan comencem a saber qui és ell, d'on ve, què li passa, però de forma molt somera. No ho explica allò en plan molt gran, el Wim Wenders. Fa com... deixa que l'espectador pugui imaginar què li ha pogut passar o per què fa això o d'on ve. Dóna certes informacions visuals moltes vegades, no? A través d'aquesta neboda i de la seva mare, que és la germana d'ell, la germana d'aquest home, el protagonista de la pel·lícula, i aquí descobrim una miqueta del passat d'aquest home i potser ens adonem que no és tan feliç com sembla ser. O sigui, fins a aquest moment pensem que ell és feliç amb aquesta vida solitària, amb aquesta vida de lectura, amb aquesta vida de netejar els banys públics, aquesta vida de les seves rutines d'anar a menjar a un lloc després del treball, on sopa cada dia, a anar també a uns banys públics a dutxar-se i a fer com una sauna, ho fa cada dia. Tot allò que sembla ser que ell amb allò és feliç, les seves fotografies, la seva mirada al cel quan surt cada dia de casa per anar a treballar, el seu cafè que treu de la màquina, tot allò són rutines que ell té, que pensem que ell és feliç amb això, i al descobrir aquesta neboda i al descobrir el seu passat familiar, mica en mica ens anem donant que potser no és tan feliç com sembla ser la seva vida, no? No volem dir que no sigui feliç, perquè jo crec que sí ho és, però no tant com pensaven que ho era, no? I aleshores hi ha un moment final de la pel·lícula que em va entusiasmar, que és ell conduint el cotxe, la càmera davant d'ell, i posa una cançó de Nina Simone, que tothom coneix, no direm quina és, i mantenint la càmera, i ell mirant a càmera, mirant a l'espectador, el seu rostre passa per tot allò de feliç, plora, torna a plorar, torna a estar feliç, somriu. Estàs d'ànims durant 2 minuts llargs de plano, que no deixa anar a Wim Wenders, aquest personatge, aquest actor, el Cosi Jacuzzo, li posaria un 8 a la pel·lícula. Un 8 li poso.
Perfecte, Francesc. Doncs acabarem aquí un dia més perquè ens
no,
hem quedat sense
el cartero no quiere llamar 2 veces.
No quiere. El ho deixem ahí... aquí i la guardem pel proper dia.
Vinga, me la guardo també altre dia més. Serà el tercer.
Si et sembla... serà el tercer, però clar...
Si vols, comencem pel carter la setmana que ve.
Vinga, perfecte. Fem-ho així. Gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, vosaltres, petons.
Adéu.